Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Deixa que m'equivoqui, ens centrem en la sobreprotecció dels pares. I per fer-ho ens acompanyen la Berta Piera. Hola, Berta.
Bon dia.
La Berta és tutora d'infantil D3 de l'Escola FEDAC Sant Andreu i també estem amb en Jaume Fabró. Hola, Jaume.
Hola, bon dia.
En Jaume és mestre i antropòleg, director general de l'Escola FEDAC Sant Andreu. Per tant, crec que us coneixeu.
Sí, una mica, sí.
A veure, és important deixar que els fills s'equivoquin?
És imprescindible. Sense l'error no hi ha aprenentatge i, per tant, hem d'assumir que part del procés de creixement dels nostres fills, filles, infants serà molts errors, molts errors.
Tu que ara estàs amb moltes criatures, algunes potser fins i tot tenen 2 anys encara,
sí.
No? D'altres, la majoria en deuen tenir 3. Ja hi ha mainada que aquesta edat els costa acceptar que s'equivoquen o que l'entorn no els deixa gaire que s'equivoquin?
Jo crec que és una edat on es veu molt la frustració. Com toleren la frustració i, per tant, l'error. I els límits, també.
Coneixeu els pares helicòpter? Són els que sobrevolen els fills, els que estan sempre al seu costat, assegurant-se que tenen tot allò que necessiten, supervisant per possibles emergències, perquè ja sabeu, mai se sap, i un previngut val per 2. Bé, aquesta seria, podríem dir que aquest és l'argument dels pares helicòpter, no? Mm. Que més val ser previngut, que els hem d'ajudar. Sempre han existit o són una nova espècie que ha sorgit al segle XXI?
Clar, hem de posar en context, jo penso, que això ens succeeix en un context social benestant, occidental, i que la gent té possibilitat de dedicar temps i esforços en aquest focus, no? I en un context on hi ha por, volem les coses controlades, segures, famílies que són pares més grans i, per tant, tenim més coses controlades, volem també que tot el seu entorn sigui ben controlat i tinguem tot sota supervisió.
Estem parlant de paternitat, de maternitat, i hi ha una Instagramer, que és @maite, amb un guió baix entre la Y i la T, que és TE, que sovint compara el comportament de la ciutadania en general, no només la qüestió de família, fills, i a veure si sou capaços d'identificar, ella comença pels 80, el comportament estàndard, diríem, una mica estereotipat, dels 80, dels 90, del 2000 i actualment. I fa uns dies li dedicava a perdre's o despistar-se.
I jo què sé, pues habrá ido a casa. Se va a perder. Y si se pierde, que se encuentre. ¡Claudia! ¿Pero dónde está esta niña? Mira por dónde viene. Ven aquí. ¿Pero tú qué pasa? Tira. Por delante de mí. Susto que me ha dado. La hemos perdido. Se ha perdido. ¿Dónde estaba? Ven aquí. Tira esto a la papelera que hay ahí. Toma. Espera. Un momento. Activa tu smartwatch. Por la localización. El GPS del móvil. Sincronización en 3, 2, 1. Dale. Da mi ubicación en tiempo real por WhatsApp. Ya sé que es ahí, pero me la mandas. Venga, puedes ir. Espera. Dron de búsqueda y equipo de patrulla canina. Marshall, Chase. Vale, equipo de patrulla canina en acción.
Bé, Marshall i Chase, no sé jo si amb aquesta patrulla canina me'n refiaria gaire. Pot semblar exagerat, això últim, de drons sobrevolant fills.
Però el paral·lelisme no està tan lluny,
No, geolocalitzar és així. Sí. Per tant, el WhatsApp el tenim. El dron potser ens falten 2 anys.
Perquè vols dir que la cosa va evolucionant cada vegada més i cada vegada hi ha certa tendència a que les famílies siguin més sobreprotectores?
Jo crec que la tecnologia ha sigut una manera, no, de facilitar aquesta sobreprotecció, perquè molts infants que cada cop tenen telèfon mòbil abans, tenen WhatsApp i jo estic segura que fan compartir la ubicació per saber que arriben bé a casa i des de la feina els poden tenir controlats d'on són.
Jo crec que sí. Ara us imagineu que estiguéssim tots aquí mirant on està algú altre que no som nosaltres?
No m'ho imagino, però segur que hi ha algú que ho fa per segurat, per sentir-se més segur i...
Parlarem després, no?, d'aquesta seguretat dels adults. A mesura... Bé, com se sap un si troba el punt just, si el que està fent és protegir o ja t'has passat de la ratlla i estàs sobreprotegint?
Clar, aquest punt d'equilibri és difícil, no? Amb educació sempre tenim aquesta incertesa, però jo penso que al final, com a pare i com a educador, el més complex que tenim és abordar l'educació amb la incertesa i amb la confiança. És a dir, com faig jo perquè el meu infant, perquè el meu jove, perquè els meus petits agafin confiança assumint que hi ha riscos? I jo com ho gestiono? Perquè al final és potser el que volem parlar més endavant, no? És com jo gestiono les meves pors, les meves angoixes, les meves fòbies, les meves filies, i com no ho traspasso. Aquest és el repte. Com ho sé? Clar, quan un infant veus que no avança, que té por, que necessita saber-ho tot, tenir-ho tot ben controlat, potser ens està donant una alerta.
O que és molt insegur, que et busca sempre estar al teu costat, que li has de dir sempre el que ha de fer. Tot això són indicadors, no? I tu has d'animar-lo i posar-te en un segon pla. Jo diria més com a observador, que sabia que té allà, no que no hi ets.
No que t'estàs despreocupant.
Exacte. Però donar-li la llibertat, no? Que tingui aquest punt de... Puc decidir.
I per les famílies, ara, els pares i les mares que ens estan escoltant, i no els acaba de convèncer, això, perquè no veuen gaire clar. Per què els diríeu que és important que els seus fills s'equivoquin?
És imprescindible perquè, si no... Sí, el que deia el Jaume. Sense error no hi ha aprenentatge, sense que ens equivoquem no avancem, perquè aprenem amb l'error. I és necessari que s'equivoquin perquè també això els crea una frustració i cal que sàpiguen afrontar la frustració, perquè la vida són frustracions, petites frustracions. A la seva edat unes, després més endavant unes altres, però si a la seva edat ja no se'ls diu mai que no i no se'ls posa un límit. Uns límits segurs, no límits restrictius. I han de conèixer aquests límits i el perquè d'aquests límits. És tot un diàleg. Jo crec que hi ha una mica de confusió amb la paraula no, la frustració, la llibertat. Són unes línies que hi ha famílies que no les veuen prou clares. Confonen aquestes línies.
Perquè ara que deies llibertat, possiblement és una paraula que és com un valor que està molt en alça, no? Que tothom vol llibertat.
Clar, jo penso que hem d'educar més amb la responsabilitat, més que amb la llibertat, el triar o no triar, és a dir, hem d'educar amb la responsabilitat. I quan parlava abans la Berta d'aquest punt, jo penso que hi ha dos aspectes claus, és a dir, quan eduquem hi ha dues dimensions molt importants. La física, no? La dimensió escolar i familiar, tenim molta cura a la part física. I moltes vegades la sobreprotecció comença per la part física. No te'n filis, no facis això, no facis allò, no et facis mal, perquè si et fas mal passaran coses, ens complicarà la vida, trencaràs un peu, és a dir...
No tenim temps.
I la variable temps és bastant fulminant amb aquest aspecte. I l'altra dimensió és la seguretat emocional. Moltes vegades ens focalitzem molt en la seguretat física i la seguretat emocional no ens donem compte com un infant va creixent amb el missatge de no facis, perquè ja t'ho faig jo, o fes, perquè t'estic organitzant jo la vida amb quadrícules ben controlades de seguretat, i arriba un punt que emocionalment aquella personeta va creixent i dius, i ara jo com em manegaré sol? I per tant, aquestes dues dimensions, emocionals i físiques, són els que realment hem de fer pensar com a educadors, com a famílies, i com a mestres i com a docents, com ho maneguem. No és fàcil, però hem d'assumir que passaran coses. I és el més difícil. Això a l'escola ens passen coses, tenim conflictes, problemes de convivència. I això detectem més. Les famílies estan preocupades, és que si em passen coses és responsabilitat de l'escola. Dius, bueno, i l'infant alguna cosa ha de fer, no? És a dir, quina responsabilitat té l'infant? s'ha equivocat, vale, però li fem veure que s'ha equivocat. No passa res, però s'ha equivocat.
Sí, sí.
En aquestes possibles coses que poden passar, per qui no acabi d'estar convençut d'aquest títol del programa, no? Deixa'm que m'equivoqui, potser està pensant, és que no és el mateix que s'equivoquin quan tenen 5 anys, que potser fan el dibuix i surten de la línia, posen el nom al llibre que està tort, que no acaba de cabre el nom, que potser quan en tenen 15 van en patinet, sense casc i a més de 30. Deixar-los espai és sinònim de que facin el que vulguin? O els límits haurien d'estar sempre establerts?
Sí. Els límits haurien d'estar sempre establerts. I clar, i de més grans pots fins i tot pactar-los amb ells, no? Ells han de veure per què hi són i per què hi han de ser, no? Perquè, bueno, busques el benestar en general de l'infant, bueno, de l'adolescent, de l'edat que sigui. I no pot ser que perquè tingui 15 anys ja s'autogestiona totalment. Home, això tampoc, perquè no és un adult. Encara és adolescent, encara ha de sentir-se estimat, protegit, que algú lidera i has de conèixer, no?, que hi ha al seu entorn, al seu voltant, i ha d'entendre per què ha d'anar amb casc en patinet.
Mm-hmm.
Clar, al final d'aquest procés és un procés de bastides, és a dir, els infants els hi vas posar, no els hi poses bastides, això és com construir una casa, no? És anar posant bastides, i a mesura que vas avançant es van traient bastides. Clar, jo recordo la meva filla quan aprenia a anar sola pel carrer, doncs havíem d'assumir que havia de creuar sola al carrer. Mm-hmm. I això vol dir que primer va de la mà, després deixes anar de la mà, després creuarà sola, després anirà sola a buscar el pa. Clar, què ens pot passar? I què passa de vegades? Que no els hi deixem fer res i de cop i volta, amb 12 anys, els donem un mòbil, un smartphone que té llibertat del món absolut, que esperem que a l'escola els hi prohibeixin, perquè així no tenim el problema, i després tenen màniga ampla perquè tenen autonomia total i no els hem pogut acompanyar, però no per deixadesa, ni molt menys, sinó per intenció i voluntat de tenir-ho ben controlat. Llavors, aquest procés és el que hem de poder ser conscients, que hem d'anar acompanyant, perquè un noi i una noia amb 15 anys agafar el patinet amb seny és més fàcil que passi si durant el procés hem anat fent bastida i hem anat deixant la corda. El que tenim clar és que els nostres fills, el propòsit fonamental de qualsevol pare i mare és que siguin autònoms. Jo no conec a cap família que digui no, jo és que educo de forma intencionada perquè sigui un frustrat, tingui poca autoestima i depengui de mi. No hi ha cap família que eduqui amb aquesta voluntat, no? El que passa és que sense voler entrem en aquests models.
Sí, suposem que es fa un acompanyament adequat, com sempre, a la mesura del com pot, no?
Sí.
I com va la vida. Com saber quan ja els pots anar deixant més a la seva, no? Com, suposo que dependrà una mica de cada criatura, però com anar deixant espais, aquells límits que, tot i que estiguin clars, però que potser hi hagi més espais en els que puguin anar a fer la seva, puguin tenir més capacitat de decisió, que potser en aquestes decisions s'equivoquen.
Jo crec que serà el propi individu que t'ho demanarà.
Sí.
No? Perquè en aquestes edats ja tenen iniciativa de dir el que volen fer. Llavors serà quan has d'establir la conversa i doncs arribar a acords de... Tu vols un Instagram o vols un... fer, o vol sortir a donar una volta sol, a berenar. Doncs establiràs una sèrie de premisses, normes a aquesta hora a casa, però això es feia tota la vida,
clar,
des d'abans dels mòbils.
Això que apunta la Berta és que una conversa. Jo penso que aquí és un element clau. És a dir, el tema de conversar, parlar-ho, anar parlant-ho, amb la comunicació paterno-filial, pares i fills, familiar, a l'escola, amb els infants, és molt important, perquè al final, quan tu parles amb els teus fills i parles amb els teus alumnes, entens quines pors tenen, perquè a vegades, a mi m'ho han dit a casa, digue'm que no em deixes, perquè així li diré a les meves amigues que no em deixes, perquè no vull, no? Llavors, dius, no, digue-li tu, jo sí que et deixo, però explica'm per què no, no? Llavors, aquí el tema és fonamental, la conversa, assumir que hi ha riscos, i tu deies que com saber que estan preparats? la conversa és clau i assumir que passaran coses que ningú controla.
I quan passen aquestes coses que potser s'han parlat, que s'equivoquen, s'havia parlat d'aquesta possibilitat, s'ha de dir allò de ja t'ho havia dit? O potser millor estalviar-se?
Clar, la teoria diu que no, però...
És tan tentador.
Et surt sol.
Aquí has de comptar 10, de 100 a 200, o depèn del dia, depèn del moment. L'ideal és no, òbviament, ja t'ho havia dit, no. L'ideal és dir, ostres, com ho haguéssim pogut fer, què ha passat, on ens hem equivocat, què haguéssim pogut fer. Això és l'ideal, però hi ha moments que ens agafa tots amb un atac de còlera. I no passa res. És a dir, jo penso que una de les coses, com eduquem els nostres fills amb l'error, és que vegin que tu també t'equivoques. És l'única manera. Perquè si tu, ells veuen que tu ets perfecta, o aparentment perfecta, o els hi fas bé veure que tu ets perfecta, és l'èxit absolut per garantir que el teu fill dirà socorro, jo no puc ser això. I llavors, educar amb la imperfecció és tu ser imperfecta.
Per tant, està bé que ens anem equivocant i parlar d'aquest error amb naturalitat.
Sí, i necessari. Necessari per nosaltres també l'error i equivocar-nos.
Escola de Família, estem amb en Jaume Fabró i la Berta Piera. Estem parlant de la necessitat de deixar les criatures que s'equivoquin, sobretot a les nostres, que potser les dels altres costa menys deixar-los aquest espai. Ja sabem, ens ho heu dit, que les criatures sobreprotegides tendeixen a tenir l'autoestima més baixa, són més insegures, tenen menys tolerància a la frustració. No deu ser automàtic, suposo, deixar-los més espai, que la inseguretat desapareixi, l'autoestima pugi... Com es pot anar revertint, no? Quan les coses potser no s'han fet tan bé com es podrien haver fet i un va mica en mica, no? S'ha de ser prou pacient, mantenir-se ferm en aquesta idea de bé, s'hauran d'equivocar.
La clau jo crec que està en que ell senti que tu confies que és un infant capaç, de que pot fer les coses per ell sol. Llavors, el que necessitarà en un principi és un acompanyament emocional, bàsicament. De que tu confies en ell, de que creus en ell i de que ell vegi els seus èxits més que les seves pors. I quan vagi avançant en això, s'anirà autosuperant i quan vagi valorant els seus èxits, li anirà formant una imatge més positiva de si mateix. I la teoria diu, no?, que a poc anirà perdent pors i anirà millorant.
La teoria clar, i la pràctica també.
La pràctica també, clar. Sempre estem parlant en situacions saludables, és a dir, no hi ha una situació extrema, d'una angoixa extrema, que fa falta intervenir alguna professional extern. Aquí segurament hi ha altres elements, no? Però diguéssim, amb un model de criança normal i tranquil, doncs donar confiança, no?, i fer-li visible. Sí. I tu, insisteixo en la idea, de tu continuar fent aquest modelatge de jo també m'equivoco, i em puc equivocar, i fer aquest modelatge de, ostres, ho hauria pogut fer diferent, és veritat, bueno, però tampoc passa res, és a dir, el món continua donant voltes, fa sol, ha plogut, i estem bé, és a dir, el món gira, no? I això és de pluja fina, és a dir, al final, la feina de pare i de mare, el més complicat és la pluja fina diària, perquè se'ns menja tot, se'ns penja la feina, se'ns menja tot, i aquells petits moments són els que realment tenen impacte i són aquests mini moments de qualitat que a vegades algú diu, sí. Poc i de qualitat, doncs aquests petits moments són super de qualitat i ser aquest exemple d'error i reivindicar l'error, no el superwoman, el supermare o superpare, desterrar-los perquè si no generem molta angoixa als infants.
No, i que hi ha poques coses amb les que no tinguis una segona oportunitat per provar-les. És una i prou. I llavors és molt frustrant. Normalment, en aquestes edats, hi ha més d'una oportunitat on pots tornar-ho a fer, ja has après de l'error i pots tenir llavors l'èxit.
Segur que hi ha moltes criatures que des que són petites, ahir tres, en deus veure moltes, Berta, que tenen aquesta tendència natural, que ho volen fer tot ells, que tenen aquest afany per ser autònoms, Però abans que parlàvem del temps, fins a un punt que potser és un inconvenient per la família,
sí,
no?
Clar.
Perquè és, val, potser tens 3 anys, però hi ha coses que, és que no les pots fer encara. Com se'ls acompanya, no? En aquest... Bé, potser has de ser conscient que no, tot sol encara no pots, que t'hem d'ajudar, que t'hem d'acompanyar i que mica en mica tindràs més autonomia.
Jo crec que el que deia abans el Jaume de la conversa, de parlar-ne, no? De que em pots ajudar, potser tu sol no ho pots fer, però em pots fer d'ajudant. Tu fas, li dones una altra tasca que se senti també útil, no? en allò que vol fer.
Està clar que hi ha moments dramàtics, eh? És a dir, aixecar-se a casa i activar la rutina familiar per arribar a l'escola a una hora... Això,
a la correcta.
A la correcta, no una hora qualsevol, sinó a la que s'espera que arribi.
A la que correspon.
Això genera un estrès familiar, eh? No és fàcil. Però, clar, amb això no és fàcil, perquè hi ha infants que accepten ràpidament, bueno, avui això no ho pots fer ara, ho farem després, i ho poden entendre, ho poden incorporar a la rutina, no? al ritual rutinari, per això són importants les rutines, no? I això, infantils són els reis i les reines de les rutines, perquè ajuda a endreçar els tempos i a comprendre que hi ha coses que es poden fer en algun moment i en altres no.
I anticipa.
I anticipa, no? I llavors, així també pots ajudar l'infant a regular, que pot fer coses... i algunes encara no, o algunes les ha fet amb la família. Quan apuntava, aquesta paraula encara és màgica.
Encara.
L'encara és màgic.
Molt bé, la tindrem present. Quan els fills arriben a l'adolescència, segurament no cal deixar-los més espai, ja el deuen reclamar, no només a la seva habitació, sinó, el que dèiem, no? Tu deies, bé, potser no cal cada cop un dia sortir sols de casa amb aquell artefacte que és el mòbil. Com ho pot fer la família? Perquè, tu deies, quan comencen a sortir... que ja tornen un dia sols de l'escola o acompanyats o els trobes a mig camí, que la família també és un procés d'adaptació, de donar-te que possiblement s'equivocaran i que els errors, a mesura que són més grans, potser tenen més incidència.
És que és complex. És molt complex perquè al final cada cosa que passa és nova. Jo faig el símil com quan ahir 3 al setembre els infants s'incorporen a l'escola, i sempre diem a l'escola els infants s'incorporen, però les famílies noves també. És un procés de 3 bandes de confiança. És a dir, els nostres fills adolescents creixen i faran coses que jo no he fet mai com a pare d'un fill adolescent. Per tant, estem tots en procés d'aprenentatge. L'experiència que tinc jo és com a adolescent de fa uns quants anys, que no és comparable, perquè jo sortia quan sortia, la meva filla surt quan surt, el model és diferent. Per tant, aquí és conversa, és parlar, és esperar, deixar les coses clares i quins són els elements sagrats pel qual la família no passa. És a dir, això és sagrat, és a dir, tu no pots arribar més tard d'això, o si tu has d'anar a algun lloc, jo haig de saber això, 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 aquesta informació. A partir d'aquí, parlem-ne, no? És a dir, són coses que fem a casa i jo sé molta gent que fa, és a dir, explica'm quin és el pla, quin és el full de ruta i molt bé, a partir d'aquí...
I tot i que hi hagi un full de ruta, suposo que la confiança torna a ser una altra vegada un element clau.
Sí, 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 és clau. Perquè sense confiança, o sigui, sense confiança tu no estaràs tranquil. I ha d'haver confiança en les dues bandes perquè hi hagi sinceritat i que s'expliquin tot. Però és el que deia el Jaume, jo crec que si no hi ha un procés previ, és molt difícil arribar aquí de cop. Llavors això és fruit de tot com ha anat creixent, no?, aquesta confiança entre la família durant tot aquest procés de creixement del nen, noi, noia...
Alguna recomanació?
Sovint hi ha pel·lícules, sèries, llibres, cançons, jocs que ens poden ajudar com a excusa per parlar del tema. Avui seguirem parlant d'això. A vegades, a partir d'aquella pel·lícula que veiem a casa, anem parlant, expliquem, comentem... Comencem amb una que és d'animació, que és per tota la família i que tothom s'ho pot passar bé.
Preciosa Mavis, con papi te quedarás. Y si un humano hacerte daño quiere, yo le diré... Porque eres mi bebé. Desde que nació, he querido proteger a mi diablilla. Así que creé un lugar donde todos los monstruos podían estar a salvo. ¡De ellos!
¡Los humanos nos odian! ¡Son crueles! ¡Y gritan mucho!
Com ella. Mira, això és Hotel Transilvània, és una pel·lícula d'animació. Aquesta és la primera de la saga, són quatre. David i Berta, teniu molta feina, perquè no les heu vist? No estan malament,
no
que no?
Malament.
Sobretot la primera, com sí, sempre, després ja quan van estirant, però...
Ja va, decaient.
Les podeu veure a Prime Video, ja ho sentíeu, és un pare superprotector, coincideix que és Dràcula, que segons la cara que posi, doncs potser fa una mica de por, i que farà tot el possible perquè la seva filla segueixi sobre la seva protecció. Però, clar, la filla va creixent. Suposo que els adults que tenen aquesta tendència natural a sobreprotegir no els deu resultar fàcil deixar aquest espai als fills, no? Com hem parlat, de confiança, sí, de parlar, d'una etapa en la que potser hauríem d'anar sobretot treballant tot això, però com ho fas si tu ara que estàs escoltant Escola de Família o fa temps que li estàs donant voltes i te n'adones que potser hauries de ser una persona menys sobreprotectora?
Com ho fas? Callant més, escoltant més. És a dir, tenim tendència a dir i a dictar què han de fer els altres per meu control, i per tant, si jo callo, escolto, a veure què necessita, a veure què podem fer, si sóc el segon en dir, potser puc entendre, i més amb els casos dels adolescents, no? I aquestes edats, no? Quan et trobes en aquest punt, doncs, a veure què necessita, jo em callo, escolto, a veure què fem, i no reaccionar a la primera, perquè, clar, la reacció primerenca és el teu tarannà, el tarannà de cadascú, de nosaltres, no? I, per tant, és fonamental per establir que la relació i la comunicació es mantingui en bon lloc, perquè, si no, sense voler, sense cap intenció, anem minant aquesta comunicació.
I com pot saber la família que en aquest procés de reconversió, quan aprèn a deixar de sobreprotegir, va per bon camí?
Si està tranquil, et diria.
La criatura.
No, i ell.
I l'adult,
i
també.
Si l'adult veu que després de prendre una sèrie de decisions ha sortit tot bé o com s'esperava, o que no, però s'ha pogut solucionar el problema X que hagi passat, i està tranquil de, no ha sigut tan greu com podria haver sigut, o no n'hi ha hagut per tant, segurament tornarà a cedir el proper dia perquè torni a fer aquella cosa que el noi noia vol fer-ho.
Digues.
No, i en aquest sentit, és a dir, quan t'expliquen la part que et volen explicar els adolescents...
Clar, perquè expliquen el que volen.
Expliquen el que volen, i amb això hem de jugar. Aquest joc de cartes és així. T'ensenyen les cartes que volen, no tot el joc que tenen per jugar. Però a partir d'aquí, si tu dius, està bé, no està malament, no jutges, dius, és interessant. Doncs mira, si haguessis jugat aquesta jugada, t'hagués estat d'una altra manera. Segurament la propera t'ensenyen alguna carta més, no? I pots continuar treballant amb la confiança. I si no te l'ensenyen i ha jugat bé, doncs ja està. Ja està.
La Mavis, que és la filla del senyor Dràcula, ella té ganes de trobar el seu espai, s'atreveix a l'error que pugui aparèixer en el camí de la vida. Però què passa quan els fills, no? No tenen ganes d'equivocar-se. Ja els va bé. Ja els va bé tot això, sobretot en aquest procés de... Bé, de créixer, que possiblement sí que volen l'espai per sortir amb els amics, però ja els està bé que els facin tot a casa i fan més com si fossin més petits del que en realitat són.
Es tracta de fer el contrari, d'anar burxant. D'anar buscant, d'anar convidant, d'anar proposant, de si no busca que vinguin els amics, sortir amb els amics, doncs convidar els amics a casa. Bueno, incitar a espais d'interacció, de més enllà del seu confort, i fer veure, no? I tornem un altre cop al tema de la conversa, fer veure la possibilitat d'alternatives. Però, clar, aquí això és que cadascú necessita coses diferents. No tots els adolescents són uns fiesteros, ni tots els adolescents són uns antisocials. És a dir, cada com els adults, cadascú necessitem coses diferents.
I tampoc, és el, això que diu Jaume, que tampoc passa res perquè un adolescent vulgui quedar-se a casa un dia, i encara que els amics estiguin fora. És això, cadascú ha de trobar el seu equilibri, no? I l'important és que la família vegi que està bé. O sigui, que no hi hagi cap signe d'alerta en que aquest nen s'està quedant a casa. Que no sigui perquè està passant alguna cosa a l'escola amb els companys, o que no sigui per alguna cosa més, simplement que li agrada.
Mm-hmm. Que li venia de gust.
Sí, que li venia de gust.
El que fos. Sí. I l'entorn, quin paper juga? Més enllà dels pares, que estan en el dia a dia, em refereixo quan ja no és el nucli dur, però que tenen presència, els avis, els tiets, els cosins, que potser hi ha un altre model més sobreprotector, de, no, és que els altres els hi fan, o és que l'altre l'han dut, o és que tu em fas caminar molt, és que...
Jo penso que hi ha una premissa bàsica. A casa ho fem així. És a dir, hem de posar la bandera, i jo sempre ho dic, visc la diferència, és a dir, a casa ho fem així. I no ens ha de fer por ni vergonya. És a dir, si a casa sempre dinem entaulats, doncs dinem entaulats. I hi haurà famílies que sempre diran davant del sofà i davant de la tele. I ho fan així perquè ho han decidit. I aquesta diferència, jo penso que educar amb aquesta diferència no passa res. Però al final ells tenen clar que els models són els de casa, i altres models també els eduquen. Tots els educa. Tots, llavors, amb la calma. No passa res que hi hagi diversitat de models.
Hola, Debbie.
Feliz cumpleaños, Peter.
20 años de amistad.
¿Te lo puedes creer?
¿Sigues hablando conmigo?
¿Recuerdas la noche que nos conocimos?
Eso siempre será raro.
Muy raro.
Debbie, necesitas tomarte un respiro.
Necesito ser práctica, algo básico cuando eres madre soltera.
Claro, claro. Trágico.
Tengo una idea. Pasaré una semana en Los Ángeles. Cuidaré de Jack y tú podrás estar aquí sola.
No lo sé.
Necesitas ayuda. Déjame ayudar. Cuidar
de Jack. Aquesta és Tu caso la mía, la traducció una mica sui generis que han fet d'aquesta pel·lícula que teniu a Netflix. És relativament nova. Una mare pràcticament monoparental, perquè el pare no se'n fa càrrec del fill. Ha de marxar uns dies per feina i deixa el fill, que és preadolescent i amb múltiples intoleràncies i problemes de salut, a càrrec d'un amic. Hi ha casos en els que potser costa una mica més deixar que els fills s'equivoquin. Ara estic pensant i tres, no? Que potser no és una condició de la criatura perquè té problemes de salut, però que sí que és passar de l'escola bressol a l'escola dels grans, que segur que hi ha famílies que és com que se'ls fa una mica una muntanya,
sí.
No?
Sí, sí, se'ls fa bastant muntanya. Per això és el que deia el Jaume una mica, d'aquest paral·lelisme que feia, de que la introducció a l'escola no és només pels infants, sinó també per les famílies. És el primer contacte que tenen amb l'equip docent de l'escola i l'acompanyament que els donen aquestes famílies és igual d'important que l'acompanyament que donis als infants, perquè ho necessiten. Ho necessiten les famílies conèixer l'equip i tenir-hi confiança, mm-hmm. perquè et deixen el seu bé més preuat i per ells encara és molt petit. I no s'imagina... O sigui, hi ha molts que diuen és que no entenem com gestioneu 20 nens a l'aula. I els nens són persones i són cadascú el seu individu, molt capaços, i és la confiança aquesta. I també el grup influeix molt. Tenir els iguals al seu costat i ells veuen que els altres ho fan, influeix molt en l'autonomia i en les rutines, els processos que van fent.
Allò típic de és que a casa no menja de res.
Exacte.
I ens diuen que a l'escola s'ho menja tot.
O el meu fill necessita el bolquer i després de l'escola ja no el necessita. Comença l'escola, veu que els altres van al vàter i en una setmana el té fora. Quan en tot l'estiu els ha sigut impossible. És així.
La mare de la pel·lícula és una mare que ha decidit que el fill deixi de jugar a hockey per si cau massa fort o li donen cops. Els dies que la mare no està, doncs clar, com era d'esperar, el fill torna al hockey i acaba urgències, clar. Tot molt previsible. De les caigudes també se n'aprèn? O sigui, d'aquest, bé, per què has tornat? No li passa res greu, eh? No. Però...
Clar, les caigudes sempre se n'aprèn, sempre. Sempre se n'aprèn si parem a pensar què m'ha passat i hagués pogut fer diferent. I I el deixar de fer coses per evitar que puguin passar coses és deixar de viure. Llavors, jo puc decidir com a adult sobre mi mateix, però que jo sigui el pare o la mare d'un infant i deixar-li de fer coses perquè no li passin coses dins de lo normal, sempre entenent, no és just, no és just. I, per tant, hem de fer un acte de... no d'egoisme, és a dir, de confiança i de dir, ho faig per tu, és a dir, jo pateixo i ho faig per tu. Jo recordo quan, una anècdota personal, jo quan era petit i anava als escoltes i jove, clar, ma mare ens enviava, mon pare ens enviaven de colònies 15 dies al mig del bosc, sense WhatsApp, sense res de res, i ens passava de tot. I jo ara, a la retrospectiva, dius, o sigui, quina valentia, és a dir, ho feia perquè sabia que ens ho passava bé i ens anava bé, tot i que els meus pares segurament que estaven preocupats, òbviament, perquè no eren uns desalmats. Però aquest exercici ens ha ajudat a nosaltres. Jo penso que aquest exercici és el que hem de ser capaç de treballar-ho com a adults, perquè això està més amb el nostre cap d'adult que no pas amb les possibilitats dels infants.
Sí, com a adult, tu no deixaràs de patir.
No.
Però... ho has de portar d'una manera sana, no? Intentar portar d'una manera sana que no impliqui passar aquestes pors i inseguretats a l'infant, perquè llavors l'anula, el fa petit.
Mm-hmm. Hem de viure una miqueta més naturalment, és a dir, viure el present i l'ara. Hi ha coses que són imponderables de la vida. Passaran coses.
Accidents passaran.
Passaran.
I no passa res.
No controlar tot. Per tant, viure naturalment vol dir viure en el present i fer el que, i gaudir del que estic fent. I amb aquest model intentar traspuar-ho als nostres fills. No és fàcil, perquè dit així, mira que fàcil, no? Es sentiran des de casa, diuen, mira aquest.
La teoria sempre passa.
Sempre passa.
Sobre el paper tot aguanta.
Tot aguanta.
Després ja quan t'hi trobes...
just fa aigües. Però bueno, però aquí hem d'assumir que la teoria és la teoria i el dia a dia està plena d'imperfeccions. Però caminem cap aquí. Capitaca.
Fins ara, els protagonistes d'aquestes ficcions eren fills únics. Quan hi ha germans, és possible que necessitin coses diferents, tot i que estiguin a la mateixa família? Hauria d'haver-hi les pautes similars per tothom, uns límits claríssims, i després, cada cas concret, doncs, ajustar-nos una mica al que necessiti. A l'aula us deveu trobar, no? En teniu molts?
Sí, i tots són diferents. A l'aula el que fem és posar els mateixos límits a tots i a partir d'aquí es mouen. Jo crec que encara que siguin germans, cadascú és un individu diferent, té unes necessitats diferents i la clau seria anar-lo acompanyant cadascú en el que necessiti i en el seu procés, però també és difícil.
Clar, quan parlem de germans de diferents edats, la variable d'edat ens pot ajudar a dir, bueno, tu encara no...
A l'encara d'abans.
A l'encara d'abans, la tornem a col·locar aquí, és l'as. Quan puguis fer això, doncs ja ho faràs. No falta que tinguem pressa, és a dir, potser tu germà, que és més gran, es pot quedar fins més tard a mirar la tele, però tu és més petita o més petit, t'has d'anar a dormir. Ja està, no passa res. No passa res, no, això genera un conflicte, eh? Això està clar. Això el primer dia no et diuen, ei, papa, gràcies per ser tan...
M'encanta
que em posis aquest límit, t'estimo, no, això no passa. Però, clar, i quan són bessons, clar, sembla més difícil, perquè són a l'edat són iguals, però els bessons també són persones independents, amb necessitats totalment diferents, moltes vegades, no? I aquí la clau de la diferència és molt important. No és gens fàcil, eh? Gestionar-ho, però sí que és important perquè educar amb la diferència és això, no és el que fer per tothom, és a dir, tu necessites una cosa, necessites una altra, i amb això sempre és important fer-ho visible i el per què. Tu necessites potser que em posi tu a la classe, no?, a fer-te un reforç més de tema aquest de mates, i potser tu t'ajuda a ajudar més en processos creatius i de donar-te altres eines, i això a l'aula es va vivenciant. I aquesta injustícia no és una injustícia, és una necessitat diferent.
Sí, o els interessos en el joc també poden ser diferents. Però la clau està en oferir molt. Oferir diverses coses, que proven diverses coses, i després que puguin, en base al que han provat, poder triar amb què s'identifiquen més, amb què menys.
Hi ha una complexitat, està clar, com a família, si tu tens dos o tres fills, o clar, cadascú fa coses diferents, si som operatius, dius, mira, saps què? Tots dos o tots tres fan la mateixa activitat, perquè...
Però això t'aguanta uns anys.
Això t'aguanta fins als 7 anys. Als 8 allò comença a fer aigües, perquè ja...
Cadascú té claríssim que potser ha provat aquest joc que tu deies, no? Que ha provat i això no li acaba de fer el pes, en canvi l'altre li encanta, i aquí cada any vol canviar ja, i provar coses
llavors,
noves.
Aquí hi ha dos models de criança, hi ha diferents models de criança. El model que diu, no, aquí tots anem a fer bàsquet, i punto, o anem a gestionar-nos. De què depèn? De la capacitat que tinguis com a família de gestionar-ho, perquè fàcil no és.
I les possibilitats.
I les possibilitats. També,
logístiques.
Logístiques, No, en tots els aspectes.
El cometa se acerca.
Vaya rollo.
Sí, cambia.
Y ahora, desde el estudio más grande jamás construido, les ofrecemos el show de Truman.
¡Bien! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Ah, y por si no os veo luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¿Y si...? Sin apuntador, sin guión.
¡Hola, Spencer! ¿Qué tal?
¿Y si estuvieran mirándote cada momento de tu vida?
¿Cuántas cámaras tienen instaladas en esa ciudad?
5.000. ¿Y si todos tus conocidos estuvieran fingiendo?
Això és una meravella, és el show de Truman, la pel·lícula d'en Peter Weir del 98, segle XX. La podeu veure a Prime Video també. En Truman és una estrella de la televisió, però ell no en té ni idea. És el protagonista d'un programa. Pràcticament tot el que passa a la seva vida és mentida. La ciutat és un decorat, els decorats i companys de feina són actors. I entre moltes altres coses, la pel·lícula doncs parla de superar pors. Però al principi és una mica la sensació, no, d'aquestes famílies helicòpter, que són totes aquestes càmeres que t'estan observant, el dron d'Instagram del principi, no? Qui ha estat sobreprotegit durant anys, és possible que se senti perdut, no? Que tingui una mica el que li passa aquí al Truman, que és que no sap per on començar, no sap què fer, està perdut. Quan s'inicia aquest procés, no ja a l'edat adulta, perquè això és ficció, però que no és que diguis que s'equivoqui, deixem-li més espai, no sobreprotegim tant, no quan tenen 6 anys, sinó quan en tenen 13, no deu ser fàcil, no?
No.
És un repte majúscul.
Per tothom.
Per tothom. Primer pel jove, o per la jove. Segon, pels pares i mares. Per què? Per la família, perquè dius, ostres, què he fet? Què he fet perquè el meu fill estigui en aquest punt? Perquè ningú vol que el seu fill o la seva filla estigui en aquell punt. Mm-hmm. Llavors, bueno, cal revertir, cal fer molta feina. Aquí hi ha patiment, en el fons, perquè hi ha patiment de tothom, perquè un 13 a 14 anys han de decidir coses que volen fer, cap on volen tirar, amics, si hi ha un canvi d'escola, doncs, bueno, hi ha molts factors d'incertesa que de cop i volta se'ns desmunten. Hi ha molts indicadors de malalties en adolescents, moltes vegades molt vinculats al control, a la perfecció, a tot tenir-ho estipulat. Després del Covid se'ns va disparar els índexs de salut mental entre joves i adolescents. No és un tema de culpabilitzar-nos, sinó, és a dir, alerta socialment què ens està passant, no? Com volem aquesta societat tan perfecta, tan instagramer, no? Tan de bonic, perquè hem d'assumir que està tot ple d'imperfeccions. I llavors fan patir. Sí. I a l'escola també ens ho hem de fer replantejar, perquè està clar que això és un espai de família, però l'escola també hem de fer molt camí en aquest sentit, és a dir, com acompanyem els nostres alumnes perquè els seus somnis, que els han construït de ben petits, els mantinguin i quan arriben a ser adolescents continuïn somiant amb aquells o amb uns altres, però continuïn somiant, no? I no trobis alumnes, nois i noies amb 14 o 15 anys, que diguin, és que no sé què fem, res.
No tenen interessos,
un objectiu.
Un propòsit, un somni.
Que potser els hem anat cap a coses, no?
Sí.
És a dir,
la societat...
Tots
i entre tots hem anat imposant...
I per tant, jo penso que el missatge és, ho podem fer, està bé detectar, està bé descriure-ho, però és molt important que conjuntament... Perquè al final les famílies no van soles, no? Perquè si no jo com a família a casa, amb les coses que tinc, hem de fer-ho de la mà, no? Llavors tothom ho fa amb la bona intenció hem de veure quines coses anem reajustant perquè aquests joves volin.
I pels joves que haurien d'estar volant, però que començant aquest procés, no? Però que toleren malament els errors, que tot i que ja tenir certa edat, se senten en un terreny pantanós, la família com pot acompanyar-los? Perquè potser aquell nano que dèiem, és que no, és que li agrada que se li estigui a sobre, s'ha anat fent gran i se segueix sentint incòmode quan té la possibilitat d'equivocar-se, de prendre decisions, que la família ja li deixa l'espai, però que no arrenca.
No se n'en surt, vols dir.
Mm-hmm. Aquesta família, no?, que diríem, que li va donant l'espai, però que veu que no té la iniciativa, que no pren aquestes decisions.
Clar, s'ha de veure, s'ha d'analitzar, és a dir, què ens passa, si això ens passa només en un context domèstic, de logística, d'anar amb els amics, de coses de casa, no? Dic, arribo a casa, em sento al sofà, em tanco l'habitació i només jugo. Vídeo, consola, o faig TikTok, o m'aïllo. Si és això, hem de veure què ens passa. Si és a nivell escolar, que és realment una persona molt introvertida, molt poc de fer, molt esperant que li diguin tot, va fent el que li toca, però tampoc amb expectatives de fer res més, no? També hem d'analitzar. Per això és important que ens puguem sentar, la gent de l'escola, la gent de la família, a veure què ens passa i com podem acompanyar aquest infant. Perquè potser ens fa falta alguna persona externa que ens ajudi. Jo, si no veig bé, vaig a l'oculista. I, per tant, els professionals ens poden donar un cop de mà. Perquè a vegades canviar segons quins rols i segons quines dinàmiques no ens és fàcil, no per incapacitat, sinó perquè tenim una forma de funcionar.
Sí, potser li falten eines a aquest jove, noi, sí, aquest jove.
O a la família.
O a la família, l'adult.
I necessita la visió d'algú extern, que igual l'escola tampoc el veu en aquest context. A vegades t'expliquen situacions d'escola, de casa, a l'escola, que tu veus una persona totalment diferent a l'escola. I no saps molt bé com ajudar-los, no? Perquè nosaltres tenim la formació dins de l'escola, però no som psicòlegs, no? I és el que diu el Jaume, a vegades és necessari, no passa res per fer 5 sessions amb un psicòleg que t'acompanyi en aquest aspecte, si ja el tens determinat. A vegades ens fa por recórrer als especialistes externs i tothom en moments puntuals seguríssim que els necessita al llarg de la vida.
Clar, el nostre model com a família, no? El meu model com a pare o com a mare, si jo tinc tendència més a controlar, a fer, a dirigir, a dictar què ha de fer el meu fill, quan té 13 o 14 anys, la cabra tira el monte, és a dir, jo haig de fer coses per ajustar-ho, no? Perquè si no, el meu fill esperarà quin itinerari de fer, quina optativa de triar, quin post obligatori d'estudiar, quines expectatives tenen els meus pares sobre el que jo pugui estudiar. Tot aquí generen moltes coses, no? I això s'ha d'anar enredant a poc a poc. Però amb la calma, sense la culpabilitat, perquè això de la culpabilitat és una cosa que hem d'agafar amb un paper, una bola, i llencem la paperera, perquè no ens ajuda per res, no? I l'únic que ens ajuda és veure, entendre, caminar, i si ens fa falta demanar ajuda. I així de fàcil i així de difícil.
De la teoria a la pràctica.
Ja tenim clar què és la sobreprotecció, quines són les seves conseqüències, què propicia que els adults sobreprotegeixin els més petits. Doncs ha arribat el moment de passar la teoria a la pràctica i de saber com es treballen, per exemple, a l'aula aquests temes. I per conèixer una bona manera de fer-ho, saludem a la Irene Giral, que és directora pedagògica d'infantil i primària de l'Escola FEDAC d'Horta. Bon dia, Irene.
Hola, bon dia, Olga.
A veure, sovint quan es parla amb mestres, diuen, no?, expliquen que com ha canviat això de les famílies, que ara tendeixen més a sobreprotegir. Tu diries que és una llegenda urbana o que potser sí que de tant en tant passa, que ara les famílies tendeixen a sobreprotegir més?
Doncs mira, jo crec que de tant en tant sí que passa, però ho entendria més com amb la visió de que també ens trobem famílies que cada vegada més estan més implicades en l'educació dels infants, no? En el sentit més ampli de la paraula. Llavors ens trobem amb famílies que estan molt formades, que han llegit molt, que han escoltat, s'han compartit moltes converses referents a l'educació, i de vegades entomen tot el que fa referència a l'educació emocional en un, el meu fill que no pateixi, no? I és més aviat un canvi de paradigma del error com a aprenentatge, i ara és més de l'error com a evitar el patiment, no? I això potser sí que ens hi trobem, eh?
Tu diries que l'alumnat sobreprotegit està en desavantatge a l'aula respecte a la resta de companys que se suposa que no estan tan sobreprotegits?
Jo crec que més que desavantatge és un punt de partida diferencial, d'acord? Un alumne que no té por a l'error té més capacitat per provar, per experimentar, per descobrir, per desenvolupar la seva creativitat. En canvi, sí que un alumne que té por a l'error has de partir d'una altra manera, no? Has de fer tot un tema més de treball emocional, d'identificar les emocions, d'acompanyar-lo en aquest anem a provar, anem a equivocar-nos i a identificar per què m'he equivocat, com m'he equivocat i com ho podem solventar. Sí, l'acompanyament és diferent amb uns i amb els altres. Sí.
Mm-hmm. Per tant, entenc pel que dius que és important fomentar l'autonomia. Per què és tan important l'autonomia a l'aula?
L'autonomia a l'aula i fora de l'aula, eh?
Sí, sí, però vaja, com ara estem, sí, a classe, diríem.
Aporta molta confiança. Un nen que és autònom és més capaç de provar, no? I un professor, el nostre repte és brindar escenaris en què els alumnes puguin experimentar coneixements i maneres d'aprendre diferents, no? Tu brindes moltes activitats, brindes molts escenaris diferents, i però ets un mestre a l'aula. Llavors, aquest alumne que té més autonomia és més capaç d'anar provant i d'anar descobrint. Un que no ho és tant, doncs l'has d'acompanyar més.
Doncs esperem que hi hagi més autonomia a l'aula i també a casa. Irene Giral, directora pedagògica d'infantil i primària de l'Escola Fe d'Acorta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu-siau, adéu.
Estem a punt d'acabar, seguim amb la Berta Piera i en Jaume Fabró, i ara deies, Jaume, jo voldria aprofitar per afegir una cosa.
Sí, arreu del que deia la Irene, no? És a dir, quan hi ha dos plantejaments de construir mentalitats, la fixa i la de creixement. La mentalitat fixa la construïm amb nens amb por, els que no tenen possibilitat d'equivocar-se davant de l'error, perquè creuen que no poden, no puc, no sóc capaç. En canvi, quan treballem des de l'error, des d'equivoca't, prova-ho, tira endavant, aquest error ens fa canviar i ens fa fer coses diferents, construïm una mentalitat de creixement. No és un tema tant d'intel·ligències, sinó de capacitat de ser, d'afrontar les situacions. Abans, quan parlàvem només TIs i capacitats intel·lectuals d'aquestes qüestions, està molt demostrat que els infants que els deien tu tens altres capacitats, moltes vegades es desenvolupen pensaments de mentalitat fixa, perquè es creuen que ho han de fer tot bé, perquè els han dit que són d'altes capacitats. En canvi, quan amb un infant ha treballat des de l'error i equivoca't i ho pots fer malament i no passa res i torna a provar i creix, desenvolupen habilitats de fortalesa, de resiliència, que fa que creixi potencialment les seves potencialitats i capacitats. Per tant, des de casa, des de l'escola, des de qualsevol vessant, hem de fer el possible per tenir escenaris d'aprenentatge des de la mentalitat de creixement, no? Que és molt poderosa, és una psicòloga nord-americana que ho té molt estudiat, que realment és molt potent, no? I és una miqueta el que ens deia la Irene, i realment és encoratjador, perquè moltes vegades veus infants molt capaços que ells mateixos estan autolimitats.
Per tant, és important que ens atrevim a equivocar-nos, sobretot sabent que d'aquest error podrem aprendre. Si això s'ha d'aprendre, com més petits aprenguin, millor, no?
Sí, sí, sí. Quan més petits aprenguin que no passa res per equivocar-se, millor.
Doncs ens equivocarem. Avui ja no tenim temps per equivocar-nos, ni per fer-ho millor. Berta Piera i Jaume Fabró, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, Olga.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Freedom, de la Beyoncé. A veure si ens sentim lliures per equivocar-nos. Fins aquí el programa d'avui. Amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent, dissabte, a partir de les 9, a Escola de Família.